El pati descobert. Ciència política en confinament.
Hola, benvinguts de nou a la Ciència política en confinament, aquesta sèrie de podcasts que estem produint des del Pati Descobert. Avui ens volem centrar en la qüestió de l'ètica i la bioètica. La crisi del coronavirus ha situat a l'actualitat política, a totes les notícies, a la premsa, etc., moltes qüestions, molts reptes que planteja el confinament, el tractament dels pacients amb coronavirus i la política que segueixen els estats, que segueixen les institucions públiques i privades davant de la crisi del coronavirus. Per fer-ho, hem convidat a la Mar Rosàs, que és investigadora, professora d'ètica i bioètica a Blanquerna i doctora per la Universitat Pompeu Fabra. Hola, Mar.
Hola, bona tarda, Marc.
El primer que et volíem plantejar és una pregunta més genèrica. Aquests dies es parla molt de l'ètica, així en general, però voldríem saber de què estem parlant quan parlem de l'ètica i la bioètica, exactament.
L'ètica es pot definir de moltes maneres. Jo ara intentaré fer una definició temptativa, provisional, i que evidentment no és l'única possible, però crec que en aquests dies és il·luminadora. I és, jo diria, la que més s'utilitza. Quan parlem d'ètica, ens referim a la reflexió sobre la moral. Diríem que la moral és el conjunt de normes sobre què està bé i què està malament. Cadascú té la seva moral, cada comunitat té la seva moral. Tots som hereus o estem influenciats per diferents morals, no és monolítica. La moral diu què està bé, l'ètica es pregunta per què està bé. Per tant, l'ètica fa reflexionar la moral, l'ètica indaga la moral, l'ètica, podríem dir que burxa la moral, la qüestiona i així canvia. Normalment diem que la moral és això, el conjunt de normes sobre què està bé. Jo crec que val la pena afegir-hi que la moral també és el conjunt de normes sobre allò que es considera en un determinat context social i cultural normal. És a dir, això, i aquí hi hauria discussió, però jo diria que la moral engloba no només allò que està bé, sinó també allò que considerem normal. Per exemple, jo ara, Marc, ara mateix no et veig. No sé com vas vestit, potser vas vestit com l'última vegada que et vaig veure, potser vas amb xàndal o amb pijama, arran d'aquest confinament, però tinc la certesa que no portes faldilla, per exemple, no? I posaria la mà al foc que no portes faldilla, perquè la teva forma de vestir, com la de la immensa majoria de ciutadans, tot i que no tots, s'adequa a una sèrie de cànons sobre allò que és normal, allò que no crida l'atenció. Jo diria que això també ho engloba en la moral, que, per tant, l'ètica reflexiona sobre la moral en aquests dos sentits. Què està bé i què és allò que és normal.
Molt bé. Aquests dies també hem sentit, a part de les qüestions referides a l'ètica, una branca, m'atreviria a dir, o un camp més específic, que és la bioètica. Entenc que el que has explicat, la definició que has fet, que ha quedat molt clara d'ètica, aplicada al camp de la biologia, és les qüestions de la bioètica. Ens podries posar algun exemple o explicar-nos una mica de què parlem quan parlem de la bioètica, concretament?
Sí, aquí potser cal fer un apunt introductori, que és que, igual que la moral no és monolítica, l'ètica tampoc ho és. Llavors, diem que hi ha diferents famílies ètiques que tenen diferents nocions de bé, que estableixen de formes diferents què és allò que està bé, no? Llavors, dins de l'àmbit de l'ètica hi ha una sèrie de teòrics, de filòsofs, que aposten per una ètica de tipus deontològic. L'ètica és l'aplicació d'una sèrie de conjunt o d'un conjunt de principis establerts, com poden ser els 10 manaments o com pot ser un conjunt de lleis o els drets humans. Seria una ètica de tipus deontològic. Hi ha altres famílies ètiques de tipus conseqüencialista que creuen, per contra, que per establir allò que està bé cal tenir en compte les conseqüències, que allò que està bé és allò que té conseqüències positives, bones. Per tant, es diferencia enormement de l'ètica deontològica. En tercer lloc, solem dir que hi ha una ètica de tipus deliberatiu que entén que allò que està bé no és ni l'aplicació d'una sèrie de principis, tampoc és allò que té conseqüències positives, sinó que és fruit d'un diàleg estructurat, pautat, on totes les veus estan recollides, i, per tant, és una idea del bé intersubjectiva, és una construcció entre tots, no? I finalment parlem d'unes ètiques de l'hospitalitat o ètiques del tenir cura, que són unes ètiques que ni creuen que allò que està bé sigui l'aplicació d'uns principis, ni que sigui allò que té conseqüències positives, ni que sigui allò que és fruit d'un diàleg, ni tan sols, sinó que creuen que allò que està bé és acollir l'altre en la seva singularitat, per més que no encaixin els protocols, podríem dir de forma molt ràpida, no? Altres teòrics parlarien d'altres famílies ètiques, i ara aquí he seguit una classificació que a casa nostra fa el Joan Canimes, n'hi ha d'altres. En tot aquest garbuix d'ètiques, al final dels anys 70, apareix una disciplina nova, que és la bioètica. I la bioètica, podríem dir que és una ètica aplicada a la biomedicina i que apareix arran d'una sèrie d'escàndols en el món de la investigació, sobretot als Estats Units, és a dir, de cop es descobreix que s'estan fent estudis amb afroamericans, per exemple, malalts de sífilis, i que, tot i que existeix un tractament per la sífilis, no se'ls dona el tractament per experimentar i veure com evoluciona la malaltia, o es descobreix que s'estan fent investigacions oficials també sobre vacunes amb nens amb discapacitat, que acaben tots infectats d'una sèrie de malalties. Doncs la bioètica neix una mica d'aquest escàndol en l'àmbit de la investigació. Però la bioètica no és només de l'àmbit de la investigació, també té molt a dir en l'àmbit de l'atenció, de l'assistència sanitària. I, per tant, té molt a dir ara en el context del Covid-19, no només en el pla estrictament de la recerca, sinó en l'assistència. La bioètica, quan neix, sobretot anys 70, neix també en part en resposta al fet que amb la sofisticació de la ciència i la tècnica apareixen una sèrie de nous aparells i tractaments molt cars i cal decidir qui se'n beneficia. Llavors, una sèrie d'hospitals, per exemple, poden fer diàlisi, però només poden fer diàlisi a 40 persones. I aleshores cal decidir qui es mereix més aquesta diàlisi. I es creen, anys 60-70, els primers, podríem dir, protocomitès de protobioètica per decidir qui s'ho mereix més. La bioètica, doncs, té a veure amb com prioritzar recursos, té a veure amb com atendre de la millor manera els pacients i té a veure amb com fer una ciència, com fer una recerca que sigui respectuosa amb els participants i que sigui necessària en quant als seus fins. I als anys 70, a finals dels anys 70, una sèrie de teòrics finalment estableixen quatre grans principis que avui en dia encara s'utilitzen i que estableixen el marc de la bioètica, que són els coneguts principis de no maleficència, és a dir, abans que res, no fer mal al pacient o al participant d'una investigació, el principi de beneficència, és a dir, fer allò que és millor pel pacient, en tercer lloc, el principi de justícia, és a dir, que fer una cosa que sigui bona pel pacient no vagi en detriment d'algun bé d'algú altre, d'una tercera persona, i finalment el principi de respecte a l'autonomia, és a dir, que cal respectar la voluntat del pacient. Dit així, això sembla molt fàcil. Quan tenim dilemes ètics? Tenim dilemes ètics, o en el pla bioètic, quan de cop resulta que en una situació concreta no podem respectar simultàniament els quatre principis. És a dir, quan allò que és millor pel pacient, per exemple, allò que implicaria respectar el principi de beneficència, resulta que no és allò que el pacient vol i, per tant, no podem respectar simultàniament el principi de respecte a l'autonomia. O un altre dilema ètic és quan allò que és millor pel pacient, principi de beneficència, és injust per terceres persones que no poden disposar d'aquells recursos, principi de justícia, que és el tipus de dilema en què ens trobem ara amb la manca de recursos arran del Covid-19.
Seguint amb el fil del que ens està explicant, que és interessantíssim, un dels primers debats que han aparegut arran de la crisi del coronavirus ha estat el debat sobre la priorització d'aquests mecanismes de respiració i de tot, diguem, de tots els recursos disponibles per atendre pacients crítics de coronavirus Hi ha hagut notícies contradictòries, també sobre els missatges que llançaven les administracions públiques sobre precisament aquest principi de justícia que comentaves ara, de com s'havien de prioritzar els pacients. En aquest aspecte específic, quina posició tens? O quin, diguem, què hi tindries a dir en aquest debat?
Sí, en aquesta qüestió no sé, Marc, si et podré donar el tipus de resposta que potser m'estàs demanant. La meva opinió és que en la societat de l'abundància en la qual vivim, em sembla que no s'hauria hagut d'arribar a aquesta manca de recursos. És cert que segurament una certa manca de recursos és inevitable, però no d'aquesta magnitud. Crec que la ciutadania en gran part n'és conscient que s'hauria pogut evitar arribar a aquest punt. En tot cas, és cert que arribats a aquest punt ha calgut prioritzar recursos. I aquí s'utilitza la família ètica que anomenem conseqüencialista, concretament un subtipus que és l'utilitarisme. L'utilitarisme determina que allò que està bé és allò que té conseqüències bones pel màxim nombre de persones. La majoria de criteris de priorització de pacients han estat de tipus utilitaristes. Això no és nou. Als hospitals sempre hi ha hagut llistes d'espera, hi ha hagut criteris de priorització per donació d'òrgans, per exemple. El que succeeix ara és que s'accentua i en si no em sembla dolent, és a dir, l'utilitarisme segurament és indispensable, però crec que planteja almenys dues qüestions. I aquí cal un debat a fons, que potser ara mateix no hi ha temps de fer, però que caldrà que es faci a nivell social. La primera qüestió seria: hi ha vides que realment valen més que altres vides? Jo diria que una cosa és que calgui triar a qui oferir més recursos. I això ara mateix és inevitable. Però diria que una altra cosa és un salt argumentatiu que a mi personalment em sembla trampós, que és dir que com que hem de triar entre persones, per tant hem de decidir quines vides valen més. Jo diria que això és un salt argumentatiu, fal·laciós i que és trampós. Que calgui triar no vol dir que hi hagi vides que valen més. Des d'on afirmem que hi ha vides més valuoses? Des de les constitucions democràtiques es pot afirmar això? Justament totes tenen l'imperatiu de no discriminació. No està entrant per la porta del darrere una forma d'eugenèsia, no se'ns està colant en nom del bé públic i del bé comú? Em pregunto. I la segona qüestió que crec que planteja l'ús o el recurs de l'ètica utilitarista, que com dic em sembla indispensable ara mateix, la segona qüestió jo diria que és que aquesta família ètica ha d'anar acompanyada d'altres ètiques. Per exemple, de l'ètica del tenir cura, com dèiem, i és evident que en molts llocs ja és així. És a dir, que els pacients no requereixen només una atenció en el pla estrictament biomèdic, sinó en tots els àmbits de la persona. Al final de la vida, a prop de la mort, moltes vegades el dolor és total. Això ho va articular molt bé la Cicely Saunders, que va ser la fundadora del moviment de hospices, podríem dir de centres de cures pal·liatives. Les cures pal·liatives no són només morfina o similars a la morfina, sinó que també té a veure amb formes d'acompanyament. Per tant, estem fent servir una ètica utilitarista, d'acord, però cal tenir cura de totes les dimensions de la persona. Això es fa en molts centres, en altres no es fa. Això ho fan molts professionals a títol individual, ho fan molts infermers a títol individual. Al meu entendre, caldria que això es promogués de forma institucional i amb prou recursos. I jo diria també que l'ètica utilitarista actualment en aquesta situació també ha d'anar acompanyada de l'ètica deliberativa. Sí. Qui decideix aquests criteris? Com es decideixen? Cal crear un diàleg real, un espai de diàleg real, crec, on tothom potencialment afectat pugui participar o la seva veu hi pugui estar representada. No em refereixo a votar a favor de diferents opcions, a favor de diferents criteris sobre qui cal prioritzar. No una votació, sinó un diàleg on les persones es puguin escoltar unes altres i s'arribi a un consens que sempre és provisional, que sempre és susceptible de ser revisat. Aquesta és la meva proposta. I, en darrer terme, potser també en la línia de l'ètica del tenir cura, que adquireixi més protagonisme la voluntat del pacient. és a dir, principi de respecte a l'autonomia. Què vol el pacient? I si ara mateix ja no té la competència per expressar-ho? Pensem en molts malalts de Covid-19 en residències geriàtriques. Ho va expressar anteriorment? Ho va deixar per escrit o ho va explicar? No? Caldria adequar-nos als valors dels pacients. Potser hi ha gent que no vol un respirador. O perquè es tracta d'un tractament fútil i perquè li sembla que seria una forma del que anomenem aferrissament terapèutic i no ho vol, o pel que sigui, perquè no vol, no? No es pot imposar una cosa que no es vol a un pacient d'entrada. Pot fer-se el que diem una limitació de l'esforç terapèutic. Per tant, aquest és un element que potser, almenys en el debat públic, no ha circulat prou. Preguntar al pacient, i vostè què vol? I explicar-li què se li està fent. No? Hi ha centres que ho fan, hi ha molts professionals que ho fan, però promoure-ho de forma institucional i més generalitzada seria la meva proposta.
Molt interessant, Mar. Estic aprenent molt amb aquesta conversa. Podríem parlar d'altres reptes més enllà d'aquesta qüestió concreta dels respiradors, que ja hem vist que és prou complex en si mateixa. Una altra proposta, i per tancar, diguem, aquest podcast, però una altra proposta que també ha estat sobre la taula, no només a Catalunya, sinó en d'altres països, és la idea del passaport immunològic o un certificat o una acreditació que ens permetria fer vida pública en base al test de si tenim la malaltia de la Covid o no. I, per tant, si s'implantés aquesta política pública, això seria una mena de carnet que ens acreditaria per poder gaudir dels nostres drets com a ciutadans, no? M'imagino que si la qüestió de la priorització de respiradors i de places a l'UCI, etc., genera tot aquest debat que ens estaves explicant i posicions prou prou enfrontades, en certa manera, o prou polèmica ètica, aquesta proposta de l'acreditació d'immunologia encara seria potser més difícil de discutir des del punt de vista de la bioètica. Ens podries fer amb quatre pinzellades quins principis o quina mena de reptes ens plantejaria?
Sí, efectivament, Marc, aquest és un fenomen molt interessant que planteja la clàssica qüestió de fins a quin punt l'Estat pot entrar en les nostres vides. La clàssica i antiga qüestió de què és més important, la seguretat o la llibertat. El passaport sanitari, no, com l'anomenem, s'inscriu, al meu entendre, i crec que això s'ha dit molt aquests dies, en la lògica del que Michel Foucault i més darrerament els filòsofs italians Giorgio Agamben i Roberto Esposito, per exemple, han anomenat biopolítica. És a dir, una sèrie de mecanismes per controlar els cossos de les persones. Un tipus de política que controla els cossos de les persones, els regula, empauta la conducta segons una determinada idea de normalitat o d'allò que està bé o d'allò que és necessari. Al meu entendre, que una mesura sigui biopolítica no la converteix automàticament en dolenta, per dir-ho ràpid. Però el que sí que em sembla important és, d'una banda, examinar les implicacions que té això, i si vols ara en parlem breument, i d'altra, jo diria que és important no copsar-ho com un fet aïllat, és a dir, que el passaport sanitari no és una proposta aïllada, sinó que forma part d'una determinada manera d'entendre el poder, molt estesa, és a dir, que aquesta mesura, que és concreta, que és particular, jo diria que reflecteix una sèrie de lògiques molt esteses i alhora les intensifica, no? les prolonga, no? És veritat que tenim precedents de passaport sanitari, no només en el nostre entorn proper, que segurament tots coneixem, sinó en altres moments històrics. No? Penso en les anomenades patents de sanitat, que eren una sèrie de certificats que expedien les autoritats assegurant que al lloc d'on venies no hi havia gent contagiada. Eren empreses, algunes tenien uns gravats molt bonics i uns espais en blanc per posar el nom i per posar la data. Recordava una historieta aquests dies que m'explicava el meu pare de petita, que està recollida en els textos de Vicent Garcia, el poeta català, el rector de Vallfogona, que hi ha un moment on explica que una tal Tecla Verdera, una senyora de la seva parròquia, li va demanar que li fes una patent perquè havia de sortir del poble. I era una senyora molt xerraire i molt, molt pesada i va insistir molt. I el rector de Vallfogona li va fer una patent. O sigui, aquesta dieta que deia, i l'he buscada i l'he trobat, de Vallfogona parteix avui dijous Tecla Verdera, que per ser tan batxillera fins la pesta l'avorreix. Va fer aquest verset simpàtic al segle XVII. Per tant, això sempre ha existit. La situació actual és sense precedents, és molt interessant, sense precedents, almenys en un sentit, perquè fins ara es tractava que el document digués que no havies estat contagiat. Ara, en canvi, el que ens convé és que digui que sí que hem estat contagiats. Això sense precedents, fins on jo sé. Quines implicacions pràctiques pot tenir això que es preocupen a tots? En quins sentits em limitarà no haver estat contagiat? Qui tindrà accés a aquesta informació sobre el meu historial mèdic? D'una banda, hi ha gent que diu que això no es pot fer perquè això vulneraria l'imperatiu de confidencialitat. Però el cert és que el dret a la confidencialitat de l'historial mèdic no és absolut. Ara mateix, ja fa molts anys, en els països democràtics hi ha desenes de malalties que són de declaració obligatòria. Depèn de quina malaltia tinguem nosaltres, el nostre metge l'ha de declarar, a vegades amb noms i cognom, a vegades només a dedicar-nos a la test, depèn de quines malalties, depèn de quines raons. Ara bé, que siguin de declaració obligatòria no vol dir que la informació sigui pública i que te la pugui demanar qualsevol persona. No? Això caldria delimitar-ho molt bé. O sigui, qui t'ho pot demanar, això? En una entrevista de feina, pel carrer, per entrar en un comerç, la teva família, la teva parella. I a mi el que em preocupa especialment és el següent. És a dir, si el millor que et pot passar és descobrir que ja has passat el virus, sobretot sense símptomes, i que, per tant, ja tens carta lliure, què passa amb tota aquella gent que, en cas que existís un passaport sanitari i que veiessin que no han passat el virus, perdrien la feina o no serien contractats o no podrien anar al seu lloc de treball? Gent de contextos socials molt vulnerables. El que em pregunto és, aquesta gent no buscarà de forma deliberada contagiar-se, infectar-se, no? Com es diu aquests dies amb aquest vocabulari més alarmista.
Generant un incentiu pervers. Generant un incentiu pervers. Bé, moltes gràcies, Marc.
Gràcies a vosaltres, Marc, i seguim parlant quan vulgueu i espero que estigueu bé.
Igualment, Marc, et desitgem el millor. Podeu seguir, la Marc va publicant periòdicament articles d'opinió als diaris i també una producció científica important d'articles acadèmics. Doncs la podeu seguir a les xarxes i als blogs especialitzats. A les properes sèries de podcasts canviarem de tema. Parlarem també de qüestions econòmiques i de qüestions lligades a l'impacte en les actituds dels ciutadans sobre la política. I bé, això és tot avui. Moltes gràcies.
Gràcies per escoltar-nos. Si vos voleu subscriure a este podcast, podeu visitar-nos a www.elpatidescobert.cat.